11 són els minuts que passen de les 11 del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dijous 20 d'abril. De llibres hem començat, de llibres continuem i de llibres acabarem. Avui, bé, entre d'altres, un llibre que ens acaba d'anunciar el seu autor que no el tindrà físicament per Sant Jordi. Aquelles històries de les autoedicions que clar, probablement doncs, bueno, ho lligues i tot això i després arriba la cosa com arriba. Tampoc n'ha fet gaire difusió, gaire publicitat, però ens ha arribat, ens ha cridat l'atenció i entenem que és una proposta també interessant, que no estarà físicament encara per Sant Jordi, però que la tindran disponible en els propers dies. Es tracta de Res com una pedra per seure, que és la història, el dietari, de la travessa del GR11, és a dir, del sender de gran recorregut que creua els Pirineus de costa a costa, des del Cantàbric fins al Mediterrani, que entre el setembre i l'octubre del 2021 va portar a terme en Josep Maria Fernández Usac. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Un llibre que tu volies que estés per Sant Jordi, però que no estarà, no?
No, no ha pogut ser.
No ha pogut ser.
No ha pogut ser. Hi ha impediments o problemes entre l'editor i la impressió i no hem intentat, però no...
Però no arriba.
No ha sigut. És sí. Més difícil fer el llibre que fer la travessa.
És el que comentaves abans de començar. Un llibre que és un llibre d'autoedició, és a dir, és una cosa que anava a dir que te l'has feta, tot i que els ho podem dir perquè tenim aquí, diguem, la galerada i que està bé, que és maco, que està ben fet.
Sí, sí, jo trobo que és una joia, una petita joia, no sé, potser perquè en sóc l'autor, però vaja, en sóc l'autor de les, diguem, de la majoria de fotografies i dels textos, però que el disseny i la composició i tot això l'ha fet una altra persona que s'hi ha esmerat moltíssim i que, bueno, i que si segueix esmerant tant que potser per això no arriba.
No ha arribat. A veure, es tracta això d'una travessa que vas fer a l'any 2021, a la tardor de l'any, entre l'estiu i la tardor de l'any 2021, pel que expliques, 45 dies.
45.
És a dir, 45 etapes.
Sí. Aconseguir els 45 dies en aquell moment va ser la primera odissea.
La primera odissea, tenir 45 dies per poder-ho fer, vols dir?
Exacte. Clar, disposar perquè... de 45 dies per poder-ho fer. De fet, en disposava menys i quan em faltava poc per arribar vaig demanar a la feina que m'allarguessin una mica les vacances per poder arribar i no deixar-ho a poc d'arribar.
No deixar-ho penjat. 45 dies que vas fer això, la travessa, la clàssica travessa del Pirineu, que és la del GR11, la del sender de gran recorregut, que va del Cap de Creus a Irún o d'Irún al Cap de Creus.
Sí, exacte. Bueno, la veritat és que vas trobant gent amb els dos sentits, no?
Sí.
I una vegada vaig sentir que anar cap a l'oest és com anar al sentit del progrés i anar cap a l'est, que és el que jo feia, era el sentit de la revisió. No sé, per el sentit rotatori de la Terra.
D'acord.
O vas cap a on va el Sol, no? Bueno, cap sí. Al Sol, o vas al revés, cap a on surt el Sol. I jo, bueno, pues, vaig triar-ho així perquè, diguem-ne, la part més propera a Catalunya, doncs ja la tenia molt, molt trillada, no? I vaig dir, bueno, vaig a començar, abans que se'n facin les butllofes, dic, vaig a començar per allà i a conèixer-lo nou, i si no se'n fan les butllofes, doncs ja seguirem. I, bueno, i llavors doncs va ser un encert, la veritat és que va ser un encert, perquè realment, bueno, també quan arribes a cap al final, ja entre el cansament i que allò ja ho has vist, se't fa una mica ganes d'acabar, eh?
D'acord. És a dir, que aquests 5 dies de la feina, diguem, si no te'ls haguessin donat, haguessis tornat.
Clar, bueno, hagués tornat cap a casa, òbviament, i hagués dit, bueno, els hagués acabat de fer una en qualsevol moment, no? Perquè suposo que estava, no sé, més o menys per Olot o alguna cosa així, i bueno, doncs... Pues,
ara he d'arribar a Figueres i...
I la Jonquera, la Jonquera és la gran decepció, arribar a la Jonquera.
Clar, acabar a la Jonquera. És més maco Irún.
Buah.
Tampoc.
Home, sí, jo crec que sí. És més gran Irún i té més... és més, una ciutat més senyora i ja sabeu que és més burgesa, més quartos i això, la Jonquera realment és un, s'ha convertit en un lloc de pas i de comerç i de...
Sí, sí.
Sí. Allà va arribar una decepció també perquè hi havia un refugi i vaig trucar el número del refugi i em va sortir la policia local. I vaig dir, ostres, la policia local. Diu, no, no, és que el refugi està tancat des de que hi ha la Covid i no, no s'obre. I dic, ah, vale. I dic, jo un allotjament alternatiu per aquí. I van dir, bueno, el que vulguis, no? Tu mateix. Aquí hi ha de tot.
A veure, com d'entrada, com ho planteges i per què planteges fer aquesta travessa?
Mira, jo em vaig llegir un llibre d'una noia nord-americana, Cheryl Strayed, que va escriure un llibre que es diu Salvatge, traduït, no? I que és la travessa que fa ella de la Pacific Trail, que es diu, no? La cresta del Pacífic, que va de sud a nord dels Estats Units a la costa oest. I em va entusiasmar tot el que li passava i tot el... Bueno, clar, allò són 2.000 quilòmetres, és el, més del doble que creuar els Pirineus. Com s'havia organitzat, i era una noia, o és, una noia que no havia fet fins al moment res de muntanya, o res semblant. I em va semblar que jo podria fer alguna cosa, amb 60 anys em va semblar que jo podria fer alguna cosa una mica semblant. I vaig dir, bueno, doncs què tinc a mà? Doncs va, anem a fer el Pirineu. I a partir d'aquí, pues, anar-te preparant, llegint algun llibre. Tinc una companya de feina, Marta Viladot, que havia escrit un llibre, perquè ella també l'havia fet, el GR11, però no seguit, sinó en 3 anys i cobrint etapes de 15 dies. Li vaig demanar algun consell... I després pues, anar preparant físicament una miqueta, sí, i mentalment, no? I preparar el material també que podia fer falta, comprar una petita tenda, comprar unes botes noves, perquè amb l'entrenament se'm van trencar les que tenia. Bueno, i després de fer diverses proves d'una setmaneta, hi ha diversos circuits d'aquests que hi ha per aquí, tipus cavalls del vent i això, doncs vaig dir, bueno, pues sí, pues... Si duro més de 15 dies, bingo.
Però tu muntanya n'havies fet.
Sí, sí, jo he fet muntanya, bastanta muntanya, no he anat als Alps a fer muntanya, ni als Andes i això, però per aquí al Pirineu, sí, sí. I més muntanya sol, he fet bastant muntanya sol. Vull dir, jo tenia 17 anys i agafava la tenda i m'anava 4 o 5 dies amb el niu o on fos, i passava 4 o 5 dies per allà sol.
Per tant...
Vaig diguem... a desconnectar, exacte. Totalment.
L'experiència d'anar sol ja la tenies.
Sí, 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 això... sí, sí. Això no em feia por, cap mena. Alguns, molta gent m'ho deia. Diu, oi, vas sol, per la muntanya no has d'anar sol, és cert. Per poc que puguis, però quan et planteges un repte d'aquests, el fas tu. Si has d'esperar a trobar algú que tingui els dies, que li vagi bé, que econòmicament tingui la possibilitat... No, és que no ho fas. Llavors, te l'has de plantejar i el fas i ja està, i tires endavant. També era les ganes, com feia la Cheryl Strayed, de fer-ho sol, de trobar-te tu allà sol, quan et fa mal la panxa, quan et fa mal la cama, quan et cau la tempesta... quan el refugi que pensaves trobar s'ha enfonsat i has de buscar un lloc alternatiu, en fi.
Compte que, a més, era la Covid encara. Encara hi havia Covid, por ahí.
Sí, una mica. Ja estàvem una mica oberts. De fet, jo me'l vaig plantejar per fer-lo l'any 2020. I vaig estar preparant físicament i totes les coses, i si el 2020, com qui diu, tenia tot preparat, potser em faltaven els bitllets per anar a Irún i començar. Però va arribar la pandèmia, van començar a tancar els refugis, van seguir els refugis tancats, I, bueno, pues, dius, bueno, pues ja provarem l'any que ve, a veure si aguantem la forma, si estem preparats, el que sigui, o a veure què passa. I, bueno, l'any següent, l'estiu del 2021, la cosa va anar una mica més oberta i era curiós que hi havia certes restriccions en els refugis, per exemple, a l'hora de menjar o a l'hora de desplaçar-te per dins del refugi, i, en canvi, pues, no hi havia cap problema per dormir 10, 12, 15 persones en una sola habitació, que deies, bueno, una tonteria d'anar amb la mascareta per les escales per anar al bany, i, en canvi, després ens posem aquí a dormir 7 o 8 hores.
Tots junts.
Tots junts.
Si l'he de pillar, ja el pillaré.
Clar, no, jo estic convençut que amb un bon aire respirable i amb una dieta equilibrada tens un bon sistema immunològic i no pilles. Doncs. O si pilles, passa com res. Vull dir, el teu sistema el combat.
Aleshores, finalment te'n vas cap a Irun i comença aquesta travessa que des del punt de vista logístic, diguem, la vas encertar, primera, amb el que portaves, i segona, en allà on tenies previst passar i el temps que havies de dedicar, la vas encertar bastant o no?
Sí, bastant, bastant. Uh-huh. Diguem que en 3 o 4 moments potser no, però de 45 dies 3 o 4 pues és menys del 10%.
Uh-huh. No està malament.
Però sí que hi ha algun dia que també decideixo allargar l'etapa de lo previst, perquè dius, bueno, és divendres i aquí hi haurà un formiguer de gent, no em ve de gust, vaig allargar-ho, i trobes pues, que això, que el refugi o que pensaves s'ha enfonsat i has de buscar un altre lloc alternatiu. Per sort portava una petita tenda i la vaig utilitzar, però tampoc és fàcil a vegades trobar un lloc on acampar la tenda. Hi ha uns pedregals que no pots posar, per petita que sigui, no pots posar la tenda enmig de les pedres. Alguna vegada també havia trobat que em faltava, no havia previst bé el menjar, perquè hi havia 3 dies que no trobaria menjar disponible, a part de al final d'aquests 3 dies un refugi guardat, i que no portava, dius, pues, no he portat prou menjar, he de fer 6 quilòmetres més i baixar amb un càmping o amb un poblet o el que sigui a buscar més menjar perquè no em portava. I dius, bueno, doncs 2 hores, 6 quilòmetres més. És una mica, no, però quan estàs allà i si fa calor, sobretot, és pesat, eh?
Vas enganxar molta calor?
Sí, bastanta. O sigui, jo prefereixo aigua i fred que calor.
D'acord.
La calor, algun dia vaig tenir que demanar aigua amb algun coll que passa una carretera i que hi ha una autocaravana i dius, per favor, una mica d'aigua. Sí, i la veritat és que una vegada em van donar tant d'aigua que els hi vaig tenir que dir, no, sisplau, tanta no, que l'haig de portar a l'esquena. No? Et deixen 4 litres d'aigua i dius, no, amb un i mig ja arribaré.
El GR11 està senyalitzat amb línies blanques i vermelles. Et vas perdre?
Sí.
O el vas poder seguir bé?
No, em vaig perdre diverses vegades. Algunes per culpa meva, eh? I altres perquè està mal senyalitzat. Sobretot, i em fa pena dir-ho, a Catalunya és on està pitjor. I em vaig perdre, per exemple, a Maçanet de Cabrenys. Allà una mica per culpa meva, perquè no sé, allà fa unes voltes al GR que dius, bueno, tallo per aquí i hi ha un altre petit recorregut i després resulta que es perd. Les senyals es perden. I allà, pues una mica a l'aventura, no? Dius, bueno, això ha de ser per allà. Allà hi ha aquell castell que pues allà haurem d'anar, pues vas tirant per on pots. Alguna vegada tirant mitja hora enrere perquè t'has posat per algun lloc que no era, que no tocava. Aquests moments són els que m'estan començant a inspirar la idea d'un altre llibre. Sí, sobre el perdre's, no? En general, el perdre's, les pèrdues, tot això.
D'acord.
I després també em vaig perdre al principi de tot, perquè jo atribueixo que van a Navarra, fan molta indústria forestal, i de repent doncs, van tallar els arbres
on hi havia,
on hi havia les marques. No? I llavors vaig dir, bueno, però si no hi ha les marques aquestes, segueixo les altres. I segueixo les altres, i al cap d'un parell d'hores dius, ostres, però si acabo de passar per aquí. Estàs i veus que, no sé, 100 metres més avall és per on has passat fa un parell d'hores. I dius, bueno, doncs... pues,
estic donant voltes.
Sí, això, tremendo, no? El segon o tercer dia dius, ostres...
Això no ha d'anar així.
Exacte. I un altre lloc també em vaig perdre, i aquesta em sap més greu. Allà a la cabanya dels Esparvers, que està a la Cerdanya, també hi coincideixen tres GRs. I no està ben... Estan les marques, que, allò que dèiem a Catalunya, que estan les marques molt desgastades, que com que n'hi ha tres, no saps ben bé per quina de les tres has d'optar, no està ben indicat quina és una i quina és l'altra, i, bueno, doncs en lloc d'anar-me'n cap a més, una mica més cap al sud, doncs vaig anar una mica més cap al nord, fins que vaig dir, dic, no, estàs tirant massa al nord, te'n tornaràs a Andorra. I vaig dir, cap a l'est, per on sigui, pum. I cap a Porta.
D'acord. perquè s'han de fer. Escolta, ens has dit que la Jonquera és molt lleig, cosa que si algú ha estat a la Jonqueria ho sap. Quin és el lloc més maco o que més et va sorprendre que vas passar, si és que es pot...
Bé, a mi ja hi havia estat i em va tornar a sorprendre, i és molt maco per mi, un lloc que diuen el Valle de los Sarrios. Això està a la frontera entre Aragó i Navarra, no? Que hi ha Aguas Tuertas i la Vall dels Isars, no? Los Sarrios. Allò ho trobo preciós, molt bonic. Molt bonic.
És a dir, la part central gairebé del recorregut, no?
Sí, 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 sí. I... què més? Jo crec que això és només... Tothom m'ho ha preguntat quin és el lloc més maco i això... Bueno, he de dir que Ordesa és preciós, preciós. El que passa és que hi ha molta gent. M'agradaria anar-hi alguna vegada que no hi hagués tanta gent. Allà és que, a més, havia plogut dos dies abans i, clar... va sortir tothom el dia que jo hi vaig arribar, tothom, perquè feia sol aquell dia i després de dos dies de pluja doncs tothom allà, bum, disparat.
Vas enganxar amb el temps?
Sí, alguna vegada sí, sí, sí.
Però s'ha de caminar igual.
Exacte, bueno, això m'ho va preguntar una dona, diu, bueno, i diu, si cau l'aigua, què? I diu, doncs pues, aguantar la que caigui. És que no tens més remei que anar tirant.
I...
Sí, sí. Allà a prop de Formigal vaig enganxar una bona tempesta i sort que anava acompanyat amb una noia que em va acompanyar diversos dies, feia el mateix que a mi i ens vam entendre i anàvem junts i te'n dones compte que, ostres, està bé anar acompanyat quan fa mal temps, encara que sigui per ajudar-te a posar la capelina a lloc o arreglar-la perquè fa vent i aigua i això, i va molt bé tenir una mica de companyia.
Això t'anava a preguntar també sobre el tema de les companyies. Les fotografies del llibre es veu que vas acompanyat amb més d'un tros, i es veu gent, o sigui, no estàs tu sol. Com funciona això? És a dir, vas trobar gent, no vas trobar, t'ajuntaves, no?
Sí.
Fins a quin punt es socialitza quan un va sol?
Bueno, jo crec que quan més socialitzes, quan vas sol, Si vas acompanyat, sempre fas com un grupet.
Fas la teva colleta, sí.
I això, en canvi, si vas sol, estàs més obert a trobar gent amb qui compartir, no? Jo em vaig trobar... aquesta noia, la Bea, una noia saragossana que feia ella el tram d'Aragó, del GR, el que fa molta gent, que fa trams, no? I ella feia aquest tram, ens vam entendre, i vam estar caminant junts gairebé 15 dies. Tot el seu tram. El que passa és que ella anava amb un altre plan, anava una mica més salvatge. O sigui, res de refugis guardats. La seva tenda i... i cabanes i refugis, un dels dies de tempesta, per sort, vam trobar, bueno, ella coneixia i em va portar i amb una cabana que ella coneixia i que estava bastant feta pols, però, però bueno, vam arribar a Can d'Anxú, que plovia i que l'alberg estava tancat i els hotels estan tancats fora de temporada i diu, Josep, jo conozco una cabanya a 2 hores de camino. Pues bueno, pues anem-hi. I tota la nit aquella va caure una tempesta de nassos, també. Uh-huh. Era una cabana bastant deplorable. Vull dir que vam posar... Hi havia porta, per sort. Uh-huh. I a la finestra vam posar la capelina i 2 pals perquè no entrés l'aigua. L'endemà al matí vam veure que el vent l'havia deteriorat, però bueno. Ens vam trobar amb aquesta noia, em vaig trobar amb un altre noi francès de Pau. Uh-huh. Aquest era un experimentat trequinero, uh-huh, no? Que s'havia corregut tota la Pampa argentina. No, perdó, la Pampa, no, la Patagònia. Uh-huh. I aquest sabia molt i tirava. És que, a més, trobes gent que fa el d'això i estan tan preparats que, a més de fer la travessa, diuen, bueno, aquí m'estic 2 o 3 dies i faig 2 o 3 pics, i després segueixo. Em vaig trobar un arribant a la Garrotxa, que l'havia vist el primer dia a Irún. I dic, bueno, aquest tio com tira, com és que torna a estar aquí?
Va aquest ritme.
I clar, em va explicar, diu, no, és que jo vaig fent pics, a més, m'estic 2 o 3 dies en un refugi, faig 2 o 3 pics i després segueixo. I dic, bueno... Trobes gent en sentit contrari. També em vaig trobar un que aquest va dir, diu, oh, si vas acompanyat, aquest també anava sol, com jo, uh-huh, diu, si vas acompanyat es multiplica el risc d'accident. I que dius, vale, tens raó, és veritat, però no ho havia vist així, jo. Bueno, i vas trobant gent als refugis i pel camí, a les cruïlles de camins, bueno, en els albergs. A mi m'agrada això. Uh-huh. Hi ha gent que no li agrada anar als refugis i que vol anar a la seva i això. O sigui, li sembla que li marquen molt els horaris i aquestes coses i li posen normes. Bueno, a mi m'agrada compartir. Uh-huh. L'esperit aquest de compartir, el que ha fet un, el que ha fet un altre... et venen i et donen idees per fer algun altre dia.
Pics en vas fer?
Un.
Quin?
Vaig fer un que es diu Forqueta, que eren 3.000, i com que el coll de Forqueta passa a 150 o 200 metres...
Al costat del Posets.
Sí. Doncs el vam pujar. Vam dir, uh-huh, va, està aquí mateix, va, fem-lo.
I puges molt... Sí, clar, vas fer el GR11, però hi ha alternatives, no? Hi ha variants.
Sí,
i suposo. Tu vas agafar el GR11 clàssic.
Sí, bueno, alguna variant em vaig inventar, eh?
Val.
Perquè el GR11 clàssic em sembla que passa per la Vall d'Estós, uh-huh, i no pel Coll de Forqueta. I
clar, ja per això ho he pensat, eh?
Quan pel Coll de Forqueta no, em sembla que no passa, i llavors, bueno...
Bé, vas aquí... preferint a per dalt, en aquest,
bueno,
tros.
Sí, els que m'acompanyaven en aquell moment, que era aquest noi de Pau, i això, anàvem per la part del Coll de Forqueta, en lloc de per la banda d'Estós. I tenia pensat anar per Estós, però vaig dir, bueno, doncs pues mira,
això és l'altra
per aquí
ruta.
Vaig acompanyar.
Aquest tros vas fer l'altra ruta pirinenca, l'HRP d'en George Veron, sí, sí.
Bueno, pues sí, i després un altre cop que també em vaig desviar perquè dic que això no val la pena, o ja ho conec, i això és que de la Jonquera a Espolla et fan passar per un castell, que ara no me'n recordo com es diu, uh-huh, i no em venia de gust perquè ja ho havia vist, i vaig preferir anar pels estanys de la Jonquera, que diuen, que era més planet, i que hi ha tot de monuments megalítics, i que em va semblar molt interessant la ruta passant per allà. I vaig a fer la volteta en lloc d'anar per el castell aquell de... Uh-huh. Ara no me'n recordo com es diu.
Aquest ja no et puc ajudar.
Bueno, sí. Hauríem de consultar el llibre.
En el llibre surt.
Sí.
Escolta una cosa, el llibre. Quan caminaves ja pensaves de fer un llibre?
No.
Quan surt el llibre?
Bueno, el llibre surt després de... Jo el que anava fent durant el trajecte era anar escrivint a Facebook un diari. Hi ha un grup que es diu Camins i Senders, que hi ha 43.000 persones en aquest grup, i llavors allà hi penjava algunes fotografies del dia i algunes reflexions sobre el trajecte fet aquell dia. I llavors l'editor, que és el meu fill, del llibre, va proposar fer el llibre. I vaig dir, ah, bueno, pues fem-lo. I ens hi vam posar. I ho vaig anar ampliant una miqueta, algunes coses que dius a Facebook, la gent no està per llegir gaire estona, no? I doncs amb un llibre doncs, ho allargava una miqueta, algunes lectures, algunes reflexions posteriors, i llavors, pues, fa un any, ben bé, o més, que va sortir la idea de fer-lo. I et dic per això que costava més fer el llibre que fer la travessa.
El llibre que està ple de fotos...
170.
170 fotografies. Les fotografies són molt maques, també són recomanables en aquest sentit.
No són totes meves, perquè n'hi ha algunes que surto jo. Clar, algunes i... són fetes amb en disparador automàtic, però algunes les han fet alguns dels acompanyants que vaig tenir. Sí, sí.
Però en qualsevol cas...
N'hi ha una, que a mi és un dels llocs que no és el més maco, però sí més em va impressionar, que estic al coll de Nisclo i veus la vall de Pinet als teus peus.
I allò
que t'entra... No,
és a dir, sí, al costat d'Ordesa. Sí.
Al costat d'Ordesa. Però que vens de d'Ordesa a pujar a Nisclo...
Sota la punta de les Oles.
Sí. I veus allí baix i dius, i ara he de baixar aquí baix? I vaig arribar amb les cames tremolant. Vaig arribar amb les...
És que és lluny, és lluny, és veritat. És una vall llarguíssima.
Jo, el peu de foto és allò que dius, és que és superfondo. Baixes
sí, sí, sí.
1.400 metres amb 4 quilòmetres o una cosa així. És brutal. És brutal.
El fer llibre suposo que també t'ha permès reviure la travessa.
Sí, 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 clar. I no només una vegada, sinó que perquè has d'anar fent correccions i ara aquest tros de text s'ha de reduir i aquest no sé què, i aquest peu de foto l'hem de canviar perquè hem canviat la foto que no sé, i estàs contínuament revivint-lo. Sí.
Doncs, escolta'm, no ha pogut estar per Sant Jordi, quan estarà?
Ai, truquem als impressors.
Sí, sospirais.
Truquem als impressors, no sé,
I
10 o 15 dies potser.
Doncs aleshores et faré la pregunta d'una altra manera. Quan estigui, si algú que ens ha escoltat el volgués aconseguir, el volgués veure, el volgués fullejar, com ho podrà fer?
Doncs no sé, intentaré fer una campanya publicitària. Jo mira, no ho he fet mai, però miraré a veure si ho puc posar a través d'Amazon, això una, perquè tinc demandes de gent que conec de fora del territori espanyol. I després miraré de tenir-ne jo uns quants a casa i se'm pot escriure a l'adreça de correu electrònic i faré tot el que estigui a les meves mans perquè li arribi signat i dedicat.
Doncs res com una pedra per seure. Per cert, el títol està molt bé, no?
Sí, se'm va ocórrer primer en anglès, però sí, sí, sí. La Bea, que em va acompanyar, diu, si escrius un llibre amb aquest títol, perquè jo anava dient això, res com una pedra per seure's durant el trajecte, no? Que deies, hi havia vegades que caminaves 2 quilòmetres per trobar una pedra.
Una pedra per seure, res com una pedra per seure.
I et feia caminar molt, em feia caminar molt les pedres per seure, sí, sí.
Doncs, res com una pedra per seure, el llibre que s'ha autoeditat en Josep Maria Fernández Usac a partir d'aquesta travessa que el 2021 va fer al llarg de tot el GR11, de costa a costa, tot el Pirineu. Josep Maria...
I d'una tacada.
I d'una tacada, 45 dies seguits, sense vehicles, no?
No, no.
Sense vehicles, queda clar. Josep Maria, com deia, felicitats per la travessa, pel llibre, i confiem de que el puguis tenir, el puguis distribuir en breu.
A veure si puc fer-ne un altre, dia. Si una altra aventura i
un altre llibre.
Que ja és prou aventura fer un llibre.
Doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.